seguretat davant del país. Ell encarnava el diríem, el governant de ferro que és capaç de tenir sota control les amenaces que, segons ells, a més magnificades, té Rússia. Doncs bé, això també no deixa de ser un fracàs del seu estat policial, del seu estat de seguretat extrema, etcètera, etcètera, no? Llavors, el fet aquest de que diguin que els han detingut a prop d'Ucraïna, aquí podem estar davant de l'embrió d'una tentativa de fer una teoria també de la conspiració. I no oblidem que, com deia l'Abel, acaba d'aprovar Rússia un reclutament de fins a 500.000 nous soldats. Dos exèrcits. Els exèrcits, cada un dels exèrcits en l'estructura militar russa són uns 250.000 soldats. N'ampliarà dos. I ho farà aquest any. És a dir, que començaran a cridar gent. No és encara un... No sé quin sistema faran, si serà més voluntari o serà de constricció, però bueno, la guerra està prenent una certa dimensió. Entre que la guerra pren dimensió, que no l'acaben de guanyar, i aquest problema de seguretat interna, bueno, ja veurem per on surt, però jo no sé si podrà... O sigui, evidentment ho utilitzarà per reforçar encara més la repressió, que això ja sabem que és la resposta de manual d'un autòcrata com és Putin, diríem, no? Però tampoc no és segur que no se li tiri com un bumerang.
Jo, ahir és curiós, perquè molt ràpid em va venir al cap el 99 i vaig... El que deia Xavi de...
334 víctimes va haver-hi en aquell cas.
Sí, amb aquell gas tòxic, no? Per les...
Per les instal·lacions de ventilació, per entendre.
I és veritat que sempre hi ha la tentació per part dels líders d'aprofitar moments com aquest per sortir reforçat o per fer el que vulguin fer. És a dir, es fa molt difícil analitzar determinades coses perquè no tenim informació i no sabem què ha passat, no? L'Estat Islàmic pot tenir interès en atacar que Rússia, sí, evidentment, en la mesura en què poden ser represàlies per la intervenció russa a Síria o al Sahel africà o fins i tot per el propi paper dels talibans a l'Afganistan, però no sabem, no? I jo crec que hi ha aquesta sensació de dir es fa molt difícil o es farà molt difícil poder saber la veritat en la mesura en què hi haurà tentació per part d'un govern com el rus en un moment com l'actual de poder-ho aprofitar perquè li sigui beneficiós, no? per la situació que té ara mateix. A mi em sembla molt rellevant el que deia l'Emília de la intel·ligència americana, és a dir, com pot ser que els americans sí que ho advertessin i que Rússia en canvi no hagi sigut capaç de veure una amenaça com aquesta o de no advertir-ho? Sempre la impressió que el propi país afectat és l'últim, li va passar el mateix a Ucraïna, no? Quan deia no, aquí no hi ha cap problema, i van ser gairebé els últims en assabentar-se, i la temptació aquesta de voler-ho aprofitar en definitiva en un moment com l'actual per poder-se reforçar davant de la guerra amb Ucraïna, on efectivament jo crec que l'element central és, i és terrorífic dir-ho així, però que tots dos països necessiten gent per enviar a la guerra. Okay. O sigui, gent perquè pugui, en un moment donat, a matar i a morir. I davant d'aquesta circumstància, doncs, jo crec que la tentació és molt gran d'aprofitar-ho, doncs, per això, per reforçar-se de l'enemic, del que necessiten, etcètera, etcètera, per aquesta guerra que hi ha contra Ucraïna.
10:03. Doneu uns minutets de publicitat i de seguida totes aquestes plantes que tenim al damunt de la taula, més totes les que començarem a obrir, atents a l'antena de RAC1 i després el cas Kate Middleton, que, bueno, recollida de cable de molta gent, eh? Em sembla?
I tant, 10:03. I tant. I d'alguns mitjans especials.
RAC 1. M'encanta el cinema i és clar que m'emociono amb l'olor de crispetes. M'encanta el cinema i és clar que sento papallones quan està a punt de començar la meva peli favorita a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Cazafantasmas, Imperio Helado. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 6 minuts, acompanyats de la Sara González, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Alejandro López Fonta, de la Carla Turró. Arriba el moment, a aquesta hora, arriba el moment. Els que ens escolteu fa una estona ja sabeu que tenim l'estudi ple de flors, amb tots aquests noms estranyíssims en alguns casos. Ja arriba la primavera, i de fet ara és en aquest mateix moment que per nosaltres comença la gincà amb els oients. Perquè ara és el moment en què els oients poden celebrar la primavera amb nosaltres, rebent una planta, una flor de franc gratis, perquè sí, per part d'una floristeria a la qual estigueu a prop. Recordem que això ho vam començar el 2015, fa 10 anys, amb 15 floristeries, però és cert que l'efecte ha estat tan bèstia aquests anys que ho hem anat ampliant i ampliant. Fins ara, que 10 anys després, arribem gairebé al centenar de floristeries que participen i que se sumen a aquesta festa de la primavera del Via Lliure. L'objectiu, òbviament, omplir de flors i de planta i de vida i d'alegria una miqueta un dissabte, que a més ja és prou enèrgic per tota la gent que se'n vagi de Setmana Santa. I la dinàmica és molt senzilla, ja ho he explicat. Des d'ara fins que acabi el programa a les 2 del migdia, anirem mica en mica revelant quines són les floristeries, centres de jardineria o gardens que us esperen per, si aneu allà, dieu que veniu del nom del, de part del Via Lliure de RAC1, us regalin una flor, una planta. I fins i tot no cal que us apunteu al lloc perquè a través de RAC1.cat i ara a través de l'aplicació també podeu trobar un mapa que es anirà actualitzant a mesura que vagi passant el matí per ensenyar-vos la proximitat, una mica de Google Maps i veure on ho tinc més a prop, cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap amunt o cap avall, i allà geolocalitzem. Però hem de dir que no us heu de dormir, heu de fer una mica de corredissa, que és una de les coses boniques, que aquestes floristeries donen 10 plantes, cadascuna d'elles. Per tant, els 10 primers són els que s'ho emporten. Després també podeu comprar, que tampoc no passaria res. Podeu consultar-ho tot plegat al web de RAC1.cat. Va, anem a obrir les primeres. Gent de la ciutat de Barcelona, de l'Hospitalet, de Badalona, del Bages, del Vallès, del Segrià, del Garraf, de l'Ebre, atents. La gent que sigueu a Barcelona, en aquest cas al carrer Bigai hi ha The Bock Flowers, podeu anar-hi ara mateix. A la Gran Via de les Corts Catalanes, la floristeria Vilaplana, ara mateix cap allà. Al carrer Treball, les floristeries Iris. A la plaça Narcís Uller hi ha Way Arte Floral, allà també podeu anar-hi. I al carrer Consell de Cent de Barcelona, la floristeria Mari Carmen, que està al número 468, podeu anar-hi ara mateix. Si sou de l'Hospitalet o sou a prop, a la floristeria Coquedamus del carrer Major, cap allà. A Badalona, la floristeria Ventura Floristes, de l'Avinguda del President Companys, número 8, allà ho trobareu també. A Manresa, si sou allà a prop, al Viver Serra, al camí de Viladurada, allà ho trobareu. A Cerdanyola del Vallès, anem cap al Vallès Occidental, floristeria Casa Mitjana del carrer Sant Martí, Aquests estan aliats amb nosaltres. A Rubí, al centre de jardineria La Noguera, a la carretera de Rubí, allà ho trobareu també. A Palau Solità i Plegamans, flors i plantes Sílvia, del carrer Cabí del Molí, allà també ho trobareu. I al Vallès Oriental, a Llinars del Vallès, les plantes i regals Matilde, del carrer Santiago Rossinyol, allà també us ho regalaran. Quatre més, al Garraf, Vilanova i la Geltrú, si sou allà a prop, flors i plantes Ricardo Font, del carrer Llibertat, corrent cap allà. A Tortosa, al Baix Ebre, a la floristeria Jordina Bravo, del carrer Teodor González, cap allà. Si sou a prop de Santa Coloma de Farners, a la Selva, flors La Guarda, al carrer Josep Grabulosa. I si sou a Lleida, a la capital del Segrià, Art Floral Lleida, a l'avinguda Rosa Parks, allà ho trobareu. Aquests només són els primers. Tot el matí anirem ampliant aquesta llista perquè pugueu anar a buscar flors i plantes per la cara avui amb el Via Lliure, amb el mapa que trobareu a rac1.cat. Les 10 i 10 minuts. No podeu sortir corrents d'aquí. Vosaltres...
Jo no veig el font, només dic...
El carrer Vigà ja el tenia prop, jo.
Les 10 i... Veus? Mira, doncs digues a algú de casa que hi vagin. A les 10 i 10 minuts, deixeu-me saludar el corresponsal de RAC1 a Londres, el Sergi Forcada. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Home, hem mirat tota la premsa britànica, evidentment és el tema del dia al Regne Unit, després de setmanes i mesos de debat d'on era Kate Middleton, al final la qüestió és que tenia un càncer. Cosa que no sé si ha tirat enrere algun dels tabloides que havien estat debatent sobre si les intríngulis matrimonials i les coses, però vaja, l'impacte ha estat considerable amb probablement una de les persones que tenen els britànics més estima de la Casa Reial, no? Que és la princesa Caterina de Gales.
Sí, sí, clarament, no? Una manera d'acabar amb tots els rumors, totes les teories de la conspiració, i sí que hi ha, no diaris o tabloides en si, però sí que hi ha articulistes que han demanat perdó, que ahir, quan es va publicar aquest missatge, doncs després ells a través de Twitter o Instagram o el que siguin, alguns d'ells doncs han fet marxa enrere i com a mínim se'ls ha de reconèixer que alguns han demanat perdó.
Sobre això, vull recordar que és que el mes de febrer ja es va anunciar que el rei tenia càncer. I clar, l'impacte de... A més, una persona joveníssima, com Kate... Anava a dir Winslet, fixa't. Kate Middleton, 42 anys, i una persona, com deia, molt... de la més alta estima, diguem-ne, dels seguidors de la monarquia britànica, l'impacte és molt important. És cert que l'anunci que va fer ahir, que per cert, no sé si hi ha algú que ha començat a analitzar també la imatge. Jo quan ho vaig veure vaig pensar, és la imatge més vulnerable que pot mostrar una futura reina, perquè veiem un fons ajardinat, assegut en un banc, que deu ser la versió més humil que pot haver-hi d'un tron, un banc de fusta, ella vestida amb texans i amb un jersei molt senzill en què se li veu, vaja, tota la vulnerabilitat d'una persona que, d'alguna manera, no sé si ho han llegit així també els mitjans britànics, ve a dir, soc una com vosaltres. Tinc un càncer ara mateix, no? I d'alguna manera la proximitat amb la població.
Sí, sí, clarament, i amb aquest missatge de transparència, que és el que se'ls demanava, no?, després de moltes setmanes d'especulació, de vulnerabilitat, no?, perquè la gent pugui empatitzar, tenir compassió, entendre, no?, per què durant aquestes setmanes ha estat absent i no s'havia donat més informació. Sabem que el missatge el van gravar el dimecres, per tant, ahir hi havia certes especulacions sobre si això s'havia fet de pressa i corrents a última hora perquè algú tingués, doncs, alguna mena d'exclusió i va a punt de publicar, no? Sabem que el vídeo el van gravar el dimecres i es va decidir doncs publicar-lo ahir a les 6 de la tarda a l'hora de Londres.
Allà s'ha reconegut aquest error clamorós de comunicació de la Casa Reial Britànica en un moment en què ara ho parlarem amb l'Àngel Casals, que el tinc en línia, em sembla. Hola, Àngel, bon dia. Amb el professor d'Història Moderna de la UB, expert en monarquies, és una qüestió que això de les malalties amb les monarquies i tradicionalment s'ha amagat molt, o com també s'amaga entre la població a vegades, no? És un tabú. Però en el cas de la comunicació del segle XXI, sobretot amb una persona tan important per la Casa Reial com és la futura reina, i veient que ha desaparegut de l'activitat pública des del desembre, s'ha alimentat les teories especulatives de tot tipus. No sé si s'ha reconegut des dels mitjans britànics que hi ha hagut un error de comunicació gran per part també de la Casa Reial en les últimes hores.
Sí, es parla sobretot doncs, que s'ha fet servir una comunicació del segle XX per a una situació del segle XXI, no? Sobretot amb les xarxes socials, perquè és sobretot a les xarxes i en alguns mitjans digitals on s'han fet córrer totes aquestes teories de la conspiració. I hi ha doncs, el debat, no?, de protecció del que és la privacitat d'algú que és la princesa, però doncs, en el fons que no deixa de ser una pacient, en aquest cas amb càncer, i el fet d'haver doncs, de ser transparent amb una institució. discussió com aquesta.
Àngel, això tradicionalment entenc que les monarquies sempre s'han amagat aquestes malalties, sobretot en persones que han de regnar.
Sí, sí, absolutament. És a dir, hi ha una mena de codi genètic, per dir-ho d'alguna manera, de memòria secular, de que la monarquia ha d'aparèixer com una cosa invulnerable, inatacable, que no es posen mai malalts, etc. I, de fet, hi ha hagut, i especialment a la monarquia britànica, una tradició d'opacitat absoluta sobre l'estat de salut dels seus membres. I, per tant, el problema actual, igual que el del propi rei Carles III, d'alguna manera, és que, clar, ell s'ha heretat un principi a la reina Isabel II, que era de que no s'explicava res, que no et queixis i no expliquis. I això la reina Isabel i el seu marit Felip d'Edimburg ho van portar molt d'una forma molt estricta i, clar, canviar això en una institució que per naturalesa és conservadora costa moltíssim i d'alguna manera els hi ha estat a les mans. És a dir, perquè a més els hi ha coincidit el càncer del rei Carles III,
exacte,
les estranyes vacances de Camilla Parker, l'absència de Kate Middleton, és a dir, i no han sabut molt bé com gestionar-ho tot això.
Clar, en el cas de Carles III, si no recordo malament, això m'ho corregirà si no forcada, no es va fer un vídeo, no? Era un comunicat, em sembla, escrit, pot ser, Sergi?
Sí, sí, no hi va haver vídeo, va ser senzillament un comunicat. Jo crec, i això ja es collit també, diguem, sí, que hi ha un vídeo perquè hi ha hagut tanta especulació que si fos un comunicat potser aquí no s'ho acabaria de creure, no? Amb un vídeo jo crec que és molt més fàcil.
És que fixa't, Forcada, que es va estar debatent sobre si el vídeo que es va veure d'aquest Middleton era ella o no, amb gent experta en no sé què, no, ens estan enganyant, no? Efectivament, o surt ella, o amb un missatge per escrit et dirien d'acord, però no ens ho creiem, no? Sobre la gestió d'aquesta situació, Àngel, quina conseqüència creus que pot tenir? És a dir, hi ha un canvi radical, pot haver-hi, en la manera d'enfocar la comunicació per part de les monarquies? Perquè al final, ho hem explicat moltes vegades, els reis depenen de la imatge pública. És a dir, la monarquia s'aguanta si una imatge pública de reis, que és una cosa molt diferent de qualsevol altre ciutadà, s'aguanta.
Clar, jo crec que qui està marcant en aquests moments el que pot ser la política comunicativa de les monarquies en el futur és el cas de Harald de Noruega. Ho recordo breument. El rei Harald de Noruega se'n va de vacances a Malàisia, vacances que eren públiques i sabudes per tothom. Allà té un problema cardíac. Harald de Noruega té 87 anys i és un senyor ja d'una salut delicada. Allà té un problema de cor, del qual s'informa immediatament, s'envia el seu metge des d'Oslo, l'operen a Malàisia en primera instància i s'explica tot, torna a Oslo, l'ingressen a l'hospital, li han posat un marcapassos, hi ha un seguiment públic de la malaltia del rei amb una absoluta transparència, i això ha facilitat molt que en aquests moments, que hi ha una regència, perquè és el príncep hereu Hakon el que fa les funcions de rei, que a Noruega no hagi passat absolutament res, perquè s'ha vist amb una absoluta normalitat i amb una absoluta transparència, no? Clar, quin és el problema? El problema és que totes les monarquies estan, i com s'ha dit, i en part per causa de les xarxes socials, estan en un període de mutació, perquè clar, ja no poden ser, la gent ja no vol que siguin aquella cosa allunyada, distant i una mica mística del passat, però d'altra banda, les monarquies tampoc poden ser el president de l'escala. Exacte, no poden ser el president de l'escala.
Sí, sí, sí.
Estan... És a dir, per exemple, en el cas espanyol, i això també és una cosa que porto reflexionant fa dies, si ens fixem el rei Felip VI, a diferència de Joan Carles I, que moltes vegades tenia aquella imatge gairebé de militar xusquero, diguéssim, sí, no?, que li quedaven els uniformes, etc., en canvi Felip VI té una imatge com... i que possiblement sigui el que ell vol transmetre, el primer dels funcionaris. Que seria, jo sóc el cap de l'Estat, però sóc el primer dels funcionaris, perquè la meva plaça com la d'un funcionari és vitalícia, només que jo no em jubilo, no? Però per la resta és una mica igual. I jo crec que les monarquies van una mica tentines buscant com ubicar-se en aquesta nova situació, no? Per exemple, a Holanda, la filla del rei d'Holanda se'n va anar, va voler viure en un pis d'estudiants a Amsterdam, fins que van córrer rumors de que hi havia un intent de segrestar-la i la van tornar al Palau Corrents una altra vegada.
No? Sí, és veritat. No ho recordo, això.
Clar, i per tant, i la monarquia anglesa, que és la que ha jugat més amb aquest híbrid entre la mística i la revista El Cor, no? És possiblement la que té més problemes d'adaptació ara mateix.
Un parell de preguntes més per l'Àngel, que sé que se n'ha d'anar, però per una banda, que, clar, quina situació deixa tenir dos membres importants de la família reial britànica fora de joc, per entendre'ns, mentre s'estiguin en tractament, perquè ja vam veure que el desplaçament de Camila tenia a veure, o el viatge que va fer de casa, tenia a veure amb l'esgotament de ser la cara visible, que ara no sé si és així. És a dir, la principal cara visible de la casa reial britànica és la reina Camila i no el príncep futur rei Guillem. Com deixa d'inestable la casa reial tenir dos membres importants en una malaltia com el càncer?
A veure, el que passa és que els dos són consorts, diguéssim, i això ja marca un matís important. És a dir, si en algun moment Carles III queda incapacitat per la malaltia, això ja, diguem-ho així, està perfectament estipulat. És a dir, el príncep de Gales passaria a ser regent. No sigui la primera vegada, eh? A finals del segle XVIII el rei Jordi III tenia una malaltia mental produïda per la porfíria i el govern britànic va decidir inhabilitar-lo i posar el príncep regent, el que es presidia Jordi IV, com a regent. I ja està, vull dir, això no és... en principi no ha de ser cap problema. El problema és que, esclar, com la família reial britànica té molts compromisos repartits i bàsicament ha anat apartant els seus membres, uns perquè han marxat i uns altres perquè són impresentables, el problema és que no pot assumir tots els compromisos socials, de representació que té. I això serà així mentre els fills del príncep Eduard i de Catherine no tinguin edat com per començar a assumir algun tipus de responsabilitat pública, i això encara falta moltíssims anys, eh? Però en principi no ha de ser un greu problema, és a dir, retallaran les activitats de la família reial, seran menys populars i menys vistosos, però efectes institucionals i de funcionament de l'administració reial no ha de tenir cap mena de conseqüència, en principi.
Àngel Casals, com sempre un plaer, professor en Història Moderna de la UB, expert en monarquies, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Forcada, a veure, el que sí que ha passat, i això també m'agradaria que em donessis l'opinió també els que sou aquí, la Sara, la Mila, l'Alejandro, la Carla Turró, ahir va haver-hi una pila de gent, allò que en diuen ara, recollint cable, perquè, clar, hem estat durant setmanes amb una especulació contínua sobre si hi havien intríngulis vinculades a la qüestió amatòria dels reis o del futur reis d'Anglaterra, i hi havia un càncer entremig.
És que una cosa és no tenir informació sobre un assumpte, i és veritat que des de la Casa Reial Britànica hi ha hagut una comunicació erràtica de la situació, però l'altra cosa és directament inventar i confabular, i això és el que ha passat al voltant de l'absència de Kate Middleton, no? Jo crec que és impossible no empatitzar amb el vídeo de Kate Middleton.
Està molt ben pensat aquell vídeo.
Sí, al final...
referència als fills, que és molt directa, fa...
Clar.
Diu, havíem d'explicar-li als nostres fills, i tothom té al cap, l'edat que tenen aquelles criatures, els havíem d'explicar que la seva mare estarà bé i no... Diguem-ne, evitar-los el debat públic al voltant de la malaltia i la mort, en el fons.
És que al final el que acabes veient és que hi havia darrere una mare malalta, amb molta pressió mediàtica, amb tot el focus mediàtic posat, i aquí entraríem també, com en el cas del rei Carles III, doncs amb un comunicat van haver-hi prou, i en canvi en el cas de Kate Middleton s'exigia quasi per part de l'opinió pública que apareixés en un vídeo, però que hi havia una mare buscant la millor manera de digerir la situació i explicar-la a uns fills petits, cosa que no és fàcil, no? Realment és impossible no empatitzar amb la situació. Insisteixo, és cert que s'ha produït una comunicació erràtica, no? La foto retocada.
De fet, fins i tot, no només la foto retocada, quan operen a Kate Middleton, diuen, no és una qüestió vinculada a cap càncer, eh? Sí. O sigui, el primer que ho diuen.
El problema és que la Casa Reial, no? A qui tu li dones presumpció de veracitat quan et transmeten certes informacions, doncs aquí no ho va gestionar bé i va també
augmentar
les especulacions. Ara bé, en el cas de Kate, se sabia que hi havia una operació abdominal i que no era precisament de caràcter estètic. Vull dir que aquí també hi ha hagut un excés per part de certs mitjans de comunicació que són sensacionalistes, no?, d'alimentar especulacions amb informacions que ara es veu eren absolutament falses. Jo crec que les dues coses són veritat alhora. Hi havia una mala comunicació per part de la Casa Reial, hi ha també professionals de la comunicació que han actuat malament.
Sí, jo estic d'acord, és a dir, però ells van gestionar-ho malament, perquè el moment que van veure que s'estava fent la pilota grossa i que les especulacions eren tan intenses i, a més, tan esbiaixades cap a aspectes sentimentals, etc., potser fer un comunicat dient això hagués aturat bastant, com a mínim, inclús hi ha hagut tots aquests intents d'anar a les històries clíniques de Kate Middleton per part d'aquests, segurament, els mateixos de Sant, perquè no seria la primera vegada que els tabloides compren per intentar esbriar aquesta informació. No, jo volia analitzar una miqueta la resposta, perquè quan se t'ha fet un lío tan gran com aquest i després del vídeo que va difondre de Sant en el que ella apareixia, que ara veurem si aquest vídeo era real o no. Sembla que sí, però ella apareixia allà com molt, diríem...
Clar, però eren 10 segons de vídeo, sí, que clar, és aquest problema que dius,
no, llavors, no és allò
que tinguis capacitat per analitzar massa.
En canvi, aquest vídeo estava molt pensat. Primer, ella apareix com despullada, és a dir, apareix una persona fràgil, vulnerable, sense maquillatge. Em sembla que té una miqueta de rímel.
Jo estic absolutament convençut que anava perfectament maquillada perquè semblés que no anava maquillada.
Exacte.
No, però tu no t'ho pots veure.
L'aparença, diguem-ne, la imatge pública és d'algú que t'està parlant des de la més absoluta intimitat.
És a dir, és igual, no calia, ella està així de pàl·lida. No cal posar-li polvo, segurament. I si està en quimio, jo t'he dit que està així de pàl·lida. Vull dir que... per tant, el que presenta és una persona vulnerable, tan vulnerable com qualsevol altra, britànic. A més, la frase final d'ella era genial perquè era un missatge d'esperança i d'ella recolzant a tots aquells que tenen càncer com ella, que diem lluitarem i no se sentiu sols, jo també estic amb vosaltres. És a dir, era un vídeo, des del punt de vista comunicatiu, d'una eficàcia perfecta, extraordinària.
Perfecte.
Que a més humanitza. I aquesta distància que la mala gestió que s'havia produït els dies anteriors havia allunyat a la família real, com la... pues al revés, ara tot d'una te la posa a casa teva.
Permeta-me, però Mila, però són experts comunicativament, la Casa Reial Britànica. Fan uns vídeos meravellosos. El món britànic, en general, la BBC, en fi, qualsevol...
Fins tot com fa sèries, les fan bé.
Exacte. Comunicativament són unes bèsties. El que era incomprensible és el que estava passant fins aquell moment, no, Carla?
És que és molt incomprensible, jo crec, la gestió que han fet de tot plegat. Quan diem perquè hi ha hagut aquesta diferència, no?, entre el rei i Kate Middleton, clar, hi ha una diferència fonamental, que és que amb el rei hi ha un comunicat on ràpidament s'explica tot el que està passant, i amb Kate Middleton es diu una cosa que jo crec que no deixa de ser... no diré sorprenent, però que també genera interrogants amb l'explicació que ella fa ahir, no? La van operar. Ella ve a dir, no es va trobar res estrany, no sabem exactament què va passar amb aquella operació, però ja es va dir, estarà, no?, de baixa fins a Setmana Santa. No era res, però havia d'estar de baixa fins a Setmana Santa. No ho sé.
Deixa'm aclarir-te una cosa. En molts d'aquests tumors, que semblen benignes, després es fa un anàlisi patològic.
Sí, però la meva pregunta...
I llavors és després que es confirma o no si les cèl·lules, si les cèl·lules malignes.
Però per això per mi hi ha una cosa que és interessant també preguntar-nos, que és... entenent, jo no vindré aquí a defensar la premsa del cor ni les reaccions que hi ha hagut davant del que ha passat amb Kate Middleton, perquè és evident, jo crec que, no sé si us va passar, però que una primera sensació amb molts, quan ella diu el que diu, no?, té càncer i a més amb aquell vídeo, jo crec que molta gent que ha estat veient aquests dies, fins i tot, ja no parlaré de mitjans, sinó memes a les xarxes, no?, que alguns, jo admeto que a mi alguns em feien gràcia, perquè a partir de les fotos manipulades hi havia molta gent que, no?, aquesta és Kate Middleton abans de tal, Kate Middleton després.
És galleda d'aigua freda i a la tarda.
I llavors, veus aquell vídeo,
molta gent, milers.
Què passa? Que també un dius, per què no es va poder dir des d'un primer moment que ella tenia càncer? Jo entenc que tots tenim dret a la privacitat, però també és veritat que és un debat interessant on està la privacitat d'algú que pertany a la monarquia, no? Llavors, si tu fas un comunicat en què t'han operat, no dones masses detalls i a més no apareixes i dius no apareixeré fins Setmana Santa,
ostres, dones una autopista també, que puguin haver-hi certes especulacions.
Clar,
i jo crec que hi ha una cosa que és... que ens passa a tots, però que segurament té a veure amb la imatge que tenim de les monarquies, que és quina relació tenim amb la vulnerabilitat, no? Amb la nostra pròpia vulnerabilitat i amb la vulnerabilitat dels altres. I és evident que el càncer és una situació de molta vulnerabilitat. A mi sempre m'ha sorprès quan sempre es diu això del tabú amb el càncer, perquè jo, no sé, mai he tingut, no he tingut la sensació de que sigui tant un tabú, i després veus que sí, no? Jo entenc que ella necessitava el seu temps per poder parlar amb la família, per poder parlar amb els nens, però parlem de 9 setmanes, eh? Parlem de 9 setmanes. No ho sé, jo crec que el vídeo d'ahir m'agrada molt aquesta part del final que deia la Mila, perquè em sembla que és un missatge cap a tota la gent que ho pateix, que és no només bonic sinó que és important i que tu aportes, però a mi em queda la pregunta de per què no es podia dir amb més naturalitat abans tinc un càncer.
Deixa'm dues coses. Després de 70 anys d'estil de comunicació de la reina Isabel, canvia això de cop, d'omertà, que estan parlant, i que ni et queixis ni expliquis, no? Canvia això, i després del càncer del rei, costa, no és una qüestió de 2 dies. Sobre el vídeo, jo veig 2 coses. Una, buscant empatia, vull dir, sóc una més.
Oi tant.
I dos...
Aquests texans, eh?
I dos...
O sigui, la reina en texans,
I aquest jersei tan
senzill,
que podria ser de vesca.
Deixeu-me una mica tranquil·la, no? O sigui, deixeu-me lluitar amb això, com amb la meva família, amb els meus fills, que això s'ha d'explicar i que hi ha una vulnerabilitat, no només d'ella, sinó també dels seus fills. Exigim que estiguin... no? Que mostrin la seva vida perquè tenen una vida pública, però en aquest cas jo crec que hem de ser una mica prudents i deixar-los que facin el que els demani.
No, jo no dic que hagin d'assenyar la seva vida ni que a partir d'ara no pugui tenir la privacitat que evidentment mereix. Dic que el que ha passat s'explica, crec, sobretot per una comunicació molt qüestionable per part de la monarquia.
És el que estic dient. Després de 70 anys d'un tipus de comunicació de la monarquia anglesa, perquè la reina d'Anglaterra deia ni expliquis ni et queixis, o sigui, no... Aquest vídeo, a lo millor amb la reina d'Anglaterra viva, no s'hagués fet. Ni expliquis, ni et queixis.
Ni donis
aquesta imatge de vulnerabilitat que estàs donant.
Entenc, com deia la Carla, la difícil compatibilitat, no?, d'una persona que forma part de la Casa Reial i que, a més, doncs està en la línia de successió directa, amb la vida privada, no? Sí que és veritat que si tu ho analitzes des del punt de vista comunicatiu, la millor manera per aturar especulacions és des d'un primer moment dir, d'acord, doncs hi ha una malaltia de pel mig i per tant tu atures en sec tots els bulos i totes les confabulacions que es poguessin donar.
És que estic segura que molts ho van preguntar, però, és a dir, per això és que ho van preguntar en els responsables de comunicació i se'ls hi va dir, no és un càncer.
Clar, també a la vegada em pregunto o em declaro incapaç de jutjar quant temps necessita una mare per dir-li als seus fills que té una malaltia, i més encara quan tenen 10, 8, 6 anys.
Quan necessita
potser...
ella per fer-ho, també?
Clar.
Només faltaria, però que pel camí...
Però si haguessin...
S'ha gestionat malament.
Però, sí. O sigui, que s'ha gestionat malament des del moment
evident.
En què hi ha preguntes, i la Casa Reial el que fa és, en comptes de... evasives, perquè al final quan tu no vols donar informació, les evasives és el primer que ens trobem a les institucions i també a les pròpies cases reials. Però el problema és que es diguin mentides, sí, i que alimentis les especulacions. Això, evidentment, malament. Però després em declaro incapaç de jutjar quant temps necessita una mare per poder pair, doncs, que ella pateix la malaltia i com i quan, doncs, li diu als seus fills. I és veritat que aquesta rapidesa informativa hagués anat en detriment de la gestió de la part personal, perquè els nens s'haguessin enterat des del minut zero i potser no estaven preparats tots per afrontar la situació.
10:33. És el moment de la publicitat i tancarem tertúlia, però abans, és que tinc missatges de la Maria Xinxó que no paren d'arribar-me, perquè evidentment comunicativament i l'estètica. Diu, ella vesteix sovint amb texans, em fa l'apunt, és Kate 100% la cosa.
Sí, sí.
Diu, important els cabells, senyal d'identitat, sí, important, sí. Diu, impecables, les zones perfectes, etc. Ella diu, va clarament maquillada, perquè sembli que no va maquillada, i després molt, molt bo l'apunt que està dient és les joies. No hi ha ni una joia, només hi ha una cosa. Un anell,
sí,
de compromís.
Sí.
Que davant de les especulacions al voltant de, no? De la seva relació és... No, jo estic amb Guillem i Sara la Reina.
Però hi ha una cosa que no es pot maquillar, que és la veu.
Mm. No, 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 evidentment. aquest lleuger toc de exacte. Sol que pica, a sí. més a més, que és com la mena d'esperança viatjant a l'horitzó.
I això que diu la veu la Mila, no? Aquesta cosa com controlada d'una certa fortalesa que es barreja amb molta vulnerabilitat, perquè tens la sensació que està
cansament i en emoció.
Exacte, que està emocionada. No, i... si és veritat que t'emociona escoltar-la, evidentment. Sí, sí. És impossible que no t'emocionis.
10 i 34, perdó, que tinc el Sergi encara penjat aquí, pobre, i li sortirà verdet d'anar amb el telèfon penjat. Però només una última pregunta, Forcada. Què hem d'esperar a partir d'ara? És a dir, es manté el calendari que deia que apareixeria la Setmana Santa, ara la setmana que ve, em sembla, en la Pasqua, i a partir d'aquí només la constatació que ni Kate Middleton ni el rei Carles III se sap quin càncer estem parlant, oi que no? No s'ha fet públic.
No s'ha fet públic, i a més ja han dit que no ho faran públic, que la informació que tenim és la que tindrem, que no hi haurà més detalls sobre això, i el calendari s'haurà de veure, és a dir, en principi, jo no crec que aparegui amb el que es deia, no?, amb la missa aquella del diumenge de resurrecció, però jo crec que el que ara faran és una mica allò d'anar a la gent del dia, que de fet és el que ja havien fet durant els últims anys de la reina Elisabet II, quan evidentment ja tenia una salut més delicada. El que deien és, mira, segons com es trobi aquell dia, doncs anirà. I això jo crec que és el que faran en aquest cas. Sí que és cert que en el rei l'estem veient, és a dir, el veiem a través de fotografies, a través de vídeos quan fa les seves audiències. Per tant, més o menys continua la vida pública, tot i que amb actes molt més reduïts, molt més doncs, en els palaus i no sortint al carrer i així. Però jo crec que el que passarà ara és això, doncs, que aniran una mica allò al dia. I el que crec que també és que la premsa la deixarà una mica més tranquil·la, no? Sí. Amb aquesta petició que ha fet ella de temps, d'espai i de privacitat, jo crec que ara sí se li respectarà.
10 i 35. Gràcies, Sergi. Una abraçada.
Adéu.
Que vagi molt bé. Fem una petita pausa i tancarem tertúlia, va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ja sóc a casa!
Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure.
Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum. Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm, tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Ja és primavera al dia lliure. Amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Avui acompanyats de la Sara González, de la Milagros Pérez Oliva, l'Alejandro López Fonte i la Carla Turró. No ens ha donat temps, però clar, us volia treure el tema Ciutadans. És que hi va haver una crisi monumental. Després d'haver sentit Carlos Carrizos anant a la Nierga per dir què faran, m'emmordassaran amb la candidatura del PP per anar a la llista del PP, i no va haver una debacle, no va haver acord, i Adrián Vázquez, que era el líder del PP a Madrid, que era qui pilotava les negociacions amb el PP per veure si es presentaven a Catalunya, ha plegat, i ha plegat bé, perquè ha anat al Mundo i ha dit, Ciutadans s'ha acabat. O sigui, ha sortit de la màxima responsabilitat i ha dit, ja està. Però déu-n'hi-do, Alejandro, l'espai que queda a la dreta, després... No sé si hagués sumat, des del teu punt de vista electoralment, que Ciutadans s'assumés al PP,
Jo crec que ja no.
Ja no.
Jo crec que Ciutadans ja està amortitzat, i jo penso que... la gent liberal i de dretes que voti el PP i que deixi de votar altres alternatives.
No, escolta, no cal que facis campanya electoral.
No,
perquè hi ha d'haver un contrapunt, perquè el PSC ja sabem on està, o sigui que ja no queda res.
Jo crec que era un joc de suma zero, el fet de que Ciutadans... O sigui, el PP no guanyava res sumant a Ciutadans i entrant a negociar drets electorals, vull dir, és que no li surt a compte, gens. I, vaja, anava a fer la broma, no? Però a Ciutadans, doncs, ja li pots donar unes flors d'aquestes que tens aquí a sobre de la taula, perquè són... O sigui, les últimes eleccions que li queden són les catalanes.
I les europees.
Però vaja. Sí, però vaja.
Ara mateix les enquestes donen zero a les catalanes i a les europees.
Altra cosa és que veurem, potser, exquadres de Ciutadans incorporats a les files del PP a Catalunya.
Adrián Vázquez?
No van sobrats. És que no van sobrats de càrrecs.
No, a Catalunya no. Però Adrián Vázquez podria anar a unes llistes, el que fins ara era el líder de Ciutadans.
Ho van veure amb Nacho Martín Blanco en el seu dia.
És que podríem obrir un repunt.
No estaríem veient res nou.
No, seria el procediment habitual,
És que anava a dir, jo crec que ara estem en aquest... Ara s'obre aquesta etapa. Ja es va obrir, és a dir, hem vist alguns salts, i ara sobre l'etapa de què faig a partir d'ara, quants dels que fins ara eren taronges...
A veure on és la jaqueta.
Però té molt a veure amb això, també, amb la falta de quadres que pateix el Partit Popular a Catalunya en un moment en què té unes expectatives de poder triplicar com a mínim
falta de
la representació que
té. Falta de lideratge, que aquesta és una altra. O sigui, ara hi ha una guerra civil entre el PP de Catalunya, o la direcció del PP de Catalunya, i la direcció del PP estatal, entre Feijóo i Alejandro Fernández. No se sap qui es presentarà. Avui hi ha un acte del Partit Popular i no hi va Alejandro Fernández, sinó que hi va Dolors Montserrat. Avui el Mundo diu que potser Daniel Cirera era candidat. Bueno, un lío.
Ara.
És que pel lideratge, és que hi ha molt de lideratge.
Massa.
Jo sí que crec que el PP té la sort de que a la conjuntura li és favorable i que presenti qui presenti, les eleccions li poden donar un bon resultat. Però és incomprensible que en un moment com l'actual, crec, estiguin entrant en dinàmiques internes com aquesta. Bueno. I després amb Ciutadans hi ha una pregunta de fons que em sembla interessant, que és què passa amb els projectes liberals a Espanya que no poden triomfar. Perquè, a diferència de molts països europeus, aquí això és impossible. Perquè crec que això ens portaria a una radiografia d'Espanya que seria també
interessant. Bueno, l'estat aquest de turbulència interna és l'estat natural del PP a Catalunya des de fa molts anys. Oi que sí?
Bueno, saps el que passa? Que quan tu tens 19 i acabes sent 3,
per el camí
s'ha quedat molta gent fora. I després va haver un partit que és Ciutadans, que hi ha molta gent del PP que se'n va marxar a Ciutadans i va deixar el PP, com el va deixar. Llavors, aquests ara volen tornar. Jo, si fos el líder del PP de Catalunya, pondría mis límites. No, quan et deixen sol, escolta'm, primero los tuyos. Els que han estat al teu costat són els primers. I això Madrid també ho ha de tenir en compte. No sé si ha de ser la Dolors Montserrat, l'Alejandro Fernández. Jo crec que l'Alejandro Fernández és un gran parlamentari. La Dolors Montserrat fa la seva feina a Europa i jo crec que no vol venir a Catalunya. I, escolta'm, trobar piquers per a la política catalana no és fàcil.
Pràcticament tres quarts d'onze, ho deixarem aquí. Avui que ens ha acompanyat la Sara González, la Milagros Pérez Oliva, l'Alejandro López Fonta, la Carla Turró. En principi, la setmana que ve, el tema de les coalicions s'haurà de resoldre del tot. Aquesta era una de les que hi havia, l'altra és els comuns.
L'altra és els comuns, ai. Si podem, pinta amb bastos.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja ens ho trobarem. Sí. Moltíssimes gràcies, que tingueu bona Setmana Santa, igualment, o bueno, igualment. El que sigui, el que tingueu.
Sí, sí, tindrem.
Fem actualització per la gent que s'estigui incorporant a aquesta hora, va. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Seguim pendents d'aquest atemptat ahir al vespre en una sala de concerts als afores de Moscou. El balanç oficial de morts a aquesta hora és de 93 persones. Les autoritats russes també confirmen 15 ferits crítics i 44 persones en estat greu.
Sí, la majoria de les víctimes van morir per ferides d'arma de foc i per intoxicació. A més, els investigadors també han descobert que els terroristes van utilitzar líquid inflamable per incendiar l'edifici. Mentrestant, el servei de seguretat rus ha confirmat que ha detingut els 4 terroristes que van participar a la massacre, assegurant que tenien contactes rellevants al costat ucraïnès, tot plegat després que ahir, recordem, l'Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat. N'hem parlat amb el politòleg i cofundador de Catalunya Global, Abel Riu, que explica que al Kremlin li interessa més culpar Ucraïna que l'Estat Islàmic.
És una línia que pot interessar al Kremlin per, primer, negar la línia de l'autoria jihadista en aquest cas, perquè això inclouria reconèixer que els Estats Units tenien raó i que Putin s'havia equivocat, i segon, serviria justament per justificar una nova onada de mobilització i aquestes detencions que s'han produït a Briansk. Pot haver-hi un interès precisament per part del Kremlin per acusar a Ucraïna directa o indirectament.
Riu, que també ha explicat que el grup de l'Estat Islàmic ha reivindicat l'atac, havia declarat de fet Rússia com un dels seus principals objectius i de fet fa 2 anys va atacar ja l'ambaixada russa a Kabul.
I la notícia que ens ha sorprès a tothom aquest matí, que de fet ens manté alerta per veure quan s'aplica, és aquest bloqueig anunciat i ordenat per l'Audiència Nacional a tot l'Estat espanyol de la xarxa Telegram.
Sí, ho ha ordenat arran d'una denúncia de Mediaset a 3Media i Movistar Plus que acusen la xarxa de missatgeria d'un presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual protegit per drets d'autor. Durant la tertúlia n'hem parlat amb Elias Campo, antic responsable de creixement, acords i desenvolupament de negoci a Telegram. Explica que les característiques de la xarxa de missatgeria permeten que es difonguin aquests continguts i que si no s'han donat explicacions és perquè la plantilla és molt escassa.
Hi ha certes funcionalitats que faciliten que hi hagi la distribució de continguts més pesats, que aleshores hi ha casos a vegades que hi ha usuaris que publiquen continguts que violen drets de propietat intel·lectual, com pel·lícules, sèries, música. Els creadors d'aquests continguts envien notificacions a Telegram, que Telegram a vegades per la limitació de l'equip i la dimensió doncs a vegades no contesta.
Campo també ha explicat que Telegram només pot moderar els continguts públics de grups o canals, però que en canvi no té la capacitat per accedir als continguts privats. I ha avisat que aquest bloqueig no serà senzill de fer i que podrà variar depèn de l'operadora.
I l'altra notícia d'impacte d'ahir a la tarda va ser l'anunci a través d'un vídeo que Kate Middleton té càncer.
Sí, va ser la mateixa princesa de Gales que va posar punt final als rumors sobre la seva desaparició dels últims mesos de la vida pública de la Casa Reial. N'hem parlat amb el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i expert en monarquies, Àngel Casals, que assegura que les malalties que pateixen tant la Kate Middleton com el rei Carles III no afecten directament la corona britànica perquè seria el príncep de Gales qui es convertiria en regent. Això sí, diu Casals, afectarà a la imatge pública de la Casa Reial.
El problema és que, esclar, com la família real britànica té molts compromisos repartits i bàsicament ha anat apartant els seus membres, uns perquè han marxat i uns altres perquè són impresentables, no pot assumir tots els compromisos socials, retallaran les activitats de la família reial, seran menys populars i menys vistosos, però efectes institucionals no ha de tenir cap mena de conseqüència en principi.
Sobre el caos comunicatiu de la Casa Reial Britànica d'aquests últims mesos, Casals explica que les monarquies estan ara mateix vivint un període de mutació cap a una figura més propera i que la britànica, la monarquia britànica, és probablement la que està tenint més problemes per fer aquesta adaptació.
Va, i un succés d'última hora, detingut el presumpte lladre que ahir va desencadenar una batalla campal al metro a Barcelona.
Segons ha avançat el digital, el caso ja ha pogut confirmar aquest programa. És un jove de 27 anys sense antecedents. Ahir a les 3 de la tarda hauria intentat robar un viatger a l'andana de la línia 1 a l'estació de la plaça Espanya. Els companys de la víctima s'hi van encarar i la situació va acabar en un intercanvi d'empentes, puntades i cops de puny. El caso en publica les imatges. Els vigilants de seguretat de TMB van separar els joves que es barallaven i van retenir el suposat lladre fins que van arribar els policies i se'l van endur fins a comissaria. L'escena de violència recorda del jove que el 9 de febrer va agredir una desena d'usuàries del metro, en aquest cas a l'estació del camp de l'ARPA, una de les quals va acabar amb el timpà perforat.
I un últim apunt en plena mobilitat. Atenció als que marxeu avui de Setmana Santa o els que hagueu d'agafar el cotxe. Hi ha 10 quilòmetres de retencions ja a l'AP7 entre Castellbisbal i Gelida en sentit Tarragona. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Marina Arbós. Fins ara.
Fins ara.
T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir, t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa del 29 de març a l'1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera. Cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net. Perquè els bons petons desencadenen passions.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Ja és primavera, el dia lliure. Dia lliure amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribarem a les 11 del matí. Ja tenim els execrables per aquí preparats. A més, amb sorpresa avui, eh? Sorpresa, mira què tinc aquí.
Tenim sorpresa.
Tenim sorpresa, eh? Però més sorpresa estic jo. Va. Endavant amb la primavera. Avui, la gent que estigueu escoltant la ràdio, que sapigueu que tenim la gincana, una maceta per a vostè, senyora. Avui tots els que passeu pel Via Lliure...
Con flores,
con flores, con flores, no una maceta solo. Con flores i con tierra. Avui estem regalant flors i plantes com cada cop que fem la festa de la primavera al Via Lliure. Us heu d'anar apuntant. Si viviu algun dels llocs, mira, ara obrirem finestra. Santi Malcom, gent de Barcelona, de l'Hospitalet, del Prat, de Granollers, de Terrassa, d'Igualada, de Vic, de Vilassar, de Mar, de Girona, de Vilaseca i de Pons... Atents, perquè ara us direm floristeries que us queden a prop. Oh. Podeu entrar també a raco.cat i allà trobareu el mapa
geolocalitzat. Sobretot, no vingueu aquí.
No, aquí no. Aquí en tenim, però no podem regalar-les. Bé, ens hem conxorxat, com sabeu, amb floristeries un centenar de tot el país per regalar flors i plantes als oients, que aneu a aquestes floristeries en qüestió i dieu que veniu del Via Lliure. Quines? A Barcelona, la floristeria Muguet. Boníssima. Del carrer Puigmartí. A Barcelona també, floristeria Carrasco del carrer Llobregós. A la floristeria Arobert del carrer València. No a la València Ciutat, sinó al carrer València. El quiosc Floristeria Díaz del carrer Cantàbria. A la floristeria Maria Lluïsa del carrer Ramon Turró. Fins aquí els de Barcelona. Espera, que teniu els micròfons tancats, eh? També, en aquest cas, l'Hospitalet de Llobregat, carrer Montseny, Flors Sala. Si aneu cap allà, planta per vosaltres. Al carrer Ferran Puig del Prat de Llobregat, si sou al Prat, carrer Ferran Puig, Flors i Plantes, Montaner. Si sou de Granollers, a la carretera del Masnou, Gual Home and Garden, cap allà, Flors i Plantes.
Allà es compra la Kate.
Exacte. A Terrassa, si sou a Terrassa, carrer Campiones Olímpiques, número 36, hi ha el Garden La Fact. A Igualada, al Viver del Rec, que hi ha el carrer del Rec. Allà també podeu anar-hi. Dues de Vic, que són Aràlia Flors. Una a la Ronda de Francesc Camprodon i l'altra a la Rambla del Carme. Si aneu cap a Aràlia Flors, de Rambla del Carme, de Francesc Camprodon, a Vic, allà hi trobareu flors i plantes per vosaltres. Al carrer, a Vilassar de Mar, Blanc Estudi Floral, del carrer Sant Ignasi, cap allà que hi podeu anar. A Girona, gent de Girona, flors i plantes Marta Tarrés, de la plaça Calvet i Rubalcaba. A Vilaseca, la floristeria Artesania Florae, del carrer Major. I a Pons, a la Noguera, la floristeria Les Flors, de l'avinguda Font de Valldans. A totes aquestes, i a les que ja hem dit abans, si sou entre els 10 primers que hi arribeu, corrents ara mateix, us endureu alguna d'aquestes flors o plantes i les restes les podeu comprar. A racu.cat trobareu el mapa, està actualitzat ja amb aquestes altres floristeries i podeu anar-hi ara mateix i veureu quina és la que us queda més a prop. Tot el matí jugant amb els oients i les flors del Via Lliure. 5 minuts i les 11 del matí. Què és aquesta que la Malcom...
L'estic mirant els noms de les
sí.
flors.
Clavelina...
Dimarfoteca.
Dimarfoteca.
Dius, sembla un lloc d'una biblioteca de fotos per dimarts, no?
Exacte.
O, no sé, hi ha noms molt, molt, molt curats.
El Calanchoe, la Surfínia, el Renuncle...
La Surfínia. La Surfínia, que sembla com per un tio que té rinxos, és ros i li agrada...
Un mur de plantes. Ha aconseguit evitar-lo i s'ha fotut tota la fruita...
Tota la fruita. Això no ho hem explicat, però els tertulians s'han passat malament avui per menjar la fruita perquè no arribaven. Perquè
no, és igual. El Malcolm és com un tapir.
Hombre.
Buscant entre l'Amazones sobre la bardissa.
Un tapir, eh? Un tapir,
ai, senyor. Vinga, va, 10:55, catarqués. Anem amb els execrables avui, va.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je
pense... El tema, la sorpresa dels execrables és que després de molt de temps, perquè això pensava que era una cosa del passat.
Del passat, sí.
Traieu llibre.
Traiem llibre.
Bravo!
Bravo! Bravo! Estem munyint la vaca dels execrables. Sí, senyor.
Es diu Més execrables que mai.
Sí.
Amb personatges... És que això és molt fort, eh? Diu aquí a la portada. Personatges inèdits.
Inèdits.
Què vol dir inèdits? Que no els heu fet aquí a la ràdio?
No els heu fet aquí. Prohibits.
Però què dius?
No, és més. I algun d'ells són d'aquells que vam jurar que mai faríem.
Ah, sí. No!
I és més.
No!
I alguns dels inèdits, en el moment que estem parlant ara,
sí,
estan vius.
Què?
Són vius.
Hi ha algun viu? Però si us heu saltat totes les normes.
De moment sí. Actualitza, sí.
Però, a veure, un moment, jo he vist la portada. A la portada hi ha Bowie, que era un dels intocables, però ja el vau fer.
Sí.
Però al costat hi ha Mandela.
Mandela.
Mandela estava prohibit.
Estava prohibit, sí.
Però diré una cosa, també hem fet Sinatra.
Ah! No! Sí. Hi ha Sinatra aquí dintre.
Hi ha Sinatra aquí.
Els fans dels execrables ja saben que Sinatra és absolutament intocable.
El que fem nosaltres per la nostra editora, Mireia Lite.
I hem fet alguns vius. Que estan vius en el moment d'escriure.
Però això no
s'ha de dir que és el millor dels tres llibres que hem fet, perquè el primer eren els 50 primers que havíem fet, el segon els 50 segons, però ara han destilat.
I no s'han repetit el primer i el segon. Hem fet els que més gràcies ens han fet a nosaltres, els que creiem que estaven millor.
Que
a més, com la Mireia Lite ens va dir, i amb això no només no ho venem, heu de fer alguna cosa diferent. I ens va posar a treballar, i amb la nostra disciplina que ens caracteritza, vam fer personatges vius i intocables.
I a Maradona.
I a Maradona.
Ai.
I a Pelé.
Ai.
I a Piquipont.
George Washington, Piquipont, Rodoreda, Porcioles.
Sí.
Oi, Bolívar, Carrillo. Mare de Déu, senyor.
Sí.
I me n'heu portat molts. Això és pels oients?
Això és pels oients.
No, sí?
Sí.
Quants en teniu?
D'oients?
No, d'oients
molt. D'oients no hi ha per tots, eh?
Sí. De llibres, no n'hi ha
un per... Són 10 llibres.
10 llibres. Val, mira, farem una cosa. Penjarem una història a Instagram i també a Twitter amb la mateixa pregunta, no? Farem la mateixa pregunta, no? Farem una pregunta. Heu de proposar vosaltres quin il·lustre execrable us agradaria que fessin el Santi i el Malcolm.
Els gracesos que posin Montgomery...
Sí.
Volíem una pregunta. Jocs de 3 estrelles on creus que ha anat el Xavi Bundó,
no.
Però potser la llista és massa curta, la llista, no. Perquè hi ha pocs estan altres estrelles.
Quin il·lustre execrable haurien de fer que encara no hagin fet el Santi Jiménez i Malcolm Otero? La pregunta és difícil, en realitat. Stories a Instagram i també a través del Twitter del Via Lliure per endur-vos un d'aquests exemplars acabats de sortir del forn, si fan olor i tot, dels més execrables que mai, que surt...
De fet, crec que va sortir dijous a la venda.
Ah, ja ha sortit?
Ha sortit, va sortir divendres, ahir o...
Però quin desastre és aquest? Ahir va sortir a la venda.
Ahir va sortir a la venda.
Bueno, doncs ja ho sabeu, més execrables que mai, el teniu a la venda ja, el nou llibre dels execrables, és que és molt fort, amb inèdits, em sembla una vergonya. M'avergonyeix.
No, però això està bé, perquè...
No teniu moral, no teniu res.
I els que estan vius, quan morin, i els tenim fets per fer-ho a la ràdio.
Això sí.
I alguna setmana complicada...
Profiteu tot, com el porc. Bueno, va, avui què?
Avui, res, bueno, ja he comentat tot el llibre, que nosaltres, de veritat, el que volíem fer era un llibre de gastronomia.
Sí, ja,
ja. Es diria a la taula d'en Bundó.
Avui no direu res a l'Hispània, no?
Sí, però és que ens van dir que no podíem fer res de gastronomia relacionat amb el teu nom, perquè estaves preparant la gran enciclopèdia Bundó de la cuina catalana.
No és veritat.
Que cada garito té un volum.
Va.
I que portes dos de l'Hispània.
No.